Obre portes la nova regidoria municipal del districte 4 i 5è a la segona planta del Mercat de la Florida, on s'estan instal·lant els diferents espais de l'equipament Florida 6.0. Des d'avui també entra en funcionament en aquest espai una nova seu de la UAC, l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Durant la tardor es posaran en marxa la resta d'espais de la Florida 6.0. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta nova regidoria que avui ha obert portes en aquest espai de la UAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a l'espai de la Florida 6.0. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els projectes pendents al barri de Collblanc de Torrassa, la seguretat i la neteja, han centrat el Consell Extraordinari del Districte Segon. Va tenir lloc ahir a la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural Collblanc de Torrassa. Desenes de persones es van concentrar ahir al vespre a pocs metres del metro de Santa Eulàlia, on fa una setmana el Darling, un jove de 16 anys a l'Hospitalet, va morir apunyalat. Durant l'homenatge organitzat per la comunitat de Sant Egidi, es va llegir un manifest per la pau. L'Hospitalet Vell Esport afronta una nova temporada a la segona divisió B masculina de futbol sala. Amb una plantilla renovada i liderada pel tècnic José Ibáñez, el conjunt hospitalenc no renuncia a res.
Como objetivo no nos tenemos que marcar nada, pero como ambición nos tenemos que marcar todo, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar cada partido como si fuera el último. Yo creo que el equipo hoy lo ha demostrado, que nos vamos a tomar este tipo de los partidos de vida o muerte, y a partir de ahí intentar sumar los máximos puntos posibles, estar lo más arriba posible.
L'Hospitalet compta des d'avui amb una nova oficina d'atenció ciutadana ubicada a la segona planta del Mercat de la Florida, que prestarà els mateixos serveis i tindrà també les mateixes funcionalitats que l'actual oficina del carrer Girona, al barri del Centre. A banda de la UAC, avui també ha entrat en funcionament la nova regidoria dels districtes 4 i 5è.
La posada en marxa d'aquesta nova oficina d'atenció ciutadana respon a una reivindicació del veïnat de la zona nord de la ciutat, que reclamava un punt d'atenció més proper per poder fer tràmits amb l'Ajuntament. Amb aquesta duplicitat, la ciutadania disposa ara de dos punts de referència per a la gestió administrativa i l'atenció municipal.
Lo que queremos es acercarnos más a la ciudadanía, darles otro punto de referencia en una zona donde de alguna manera se nos pedía que estuviéramos más cercanos, como es este entorno. Lo que estamos trasladando es más funcionalidades en un espacio más acogedor e innovador.
La nova oficina, integrada dins del nou equipament municipal La Florida 6.0, ha obert portes aquest dimecres amb la voluntat d'acompanyar la ciutadania en la tramitació digital. En les properes setmanes, el servei es reforçarà amb més mobiliari, espais d'autoservei i taules d'orientació per facilitar la realització de tràmits i consultes.
Lo importante es empezar, que la ciudadanía nos identifique, que sepa que es un punto de referencia, que pueden venir a nosotros para cualquier tema y a partir de ahí salir orientados, salir ya con la gestión realizada y poder tener este nuevo punto de contacto con la administración, en este caso con el ayuntamiento.
Coincidint amb aquesta estrena, també s'ha inaugurat a la mateixa planta del mercat la nova regidoria de districte dels barris de la Florida, Les Planes, Can Serra i Pubillacases.
La regidoria és la primera presa de contacte amb l'Ajuntament, amb la institució. Llavors, que vinguin els veïns és la millor oportunitat perquè coneguin el que fem i com ho fem. La regidoria estava bé el xite, l'únic que la comunicació de l'espai no era la més idònia. Llavors, aquí estem un espai més ample, un espai obert a la ciutadania.
Entre els serveis disponibles de l'Oficina d'Atenció Ciutadana hi ha la presentació de documentació, les sol·licituds vinculades a l'Ajuntament i les gestions relacionades amb el padró municipal. En cas que no es pugui resoldre una demanda directament, l'OAC s'encarregarà de canalitzar-la al departament o àrea corresponent.
Els projectes pendents al barri de Collblanc de Torrassa, la seguretat i la neteja han centrat el Consell Extraordinari del Districte Segon. Va tenir lloc ahir a la tarda al Centre Cultural Collblanc de Torrassa.
La sala d'actes del Centre Cultural de Collblanc de Torrassa s'omplia de gom a gom per acollir el Consell de Districte Extraordinari reivindicat des de feia mesos. La sessió ha estat marcada per la tensió i el malestar que han expressat bona part dels veïns i veïnes. Un dels punts més polèmics han estat els diferents projectes que fa anys que estan pendents a realitzar.
Castell de Bellvís, actualment 920.000 euros, amb l'assistència tècnica per fer primer tota la part de la cata arqueològica, que és la que ens ha de dir què podem fer, què no podem fer, com ho hem de fer, etc. ¿Vale? Pont del Jordà. Pont del Jordà té una demora important perquè, com sabeu, quan anàvem a començar l'obra, pues l'empresa es va retirar i ens va deixar penjats. I actualment estem, diguem, fent el procés per poder deixar clar que l'altra empresa va desistir poder i poder licitar una obra nova.
Tenim la sensació de que amb les empreses que heu estat tractant o són una bírria o no sé què punyetes són, val? Però consell rere consell sempre sentim el mateix. I aquí, qui dia passa, any empeny. Jo és que demano terminis. Terminis d'una vegada.
Uns terminis que sí s'han concretat en alguns altres projectes, com ara la reforma del passatge Pons, que està previst que s'iniciï durant el primer trimestre de 2026. També s'ha anunciat la compra de l'edifici que ocupa la regidoria i el centre cultural del districte, així com el local comercial adjacent.
Pel proper ple portarem una modificació de crèdit per tal d'adquirir el local que tenim aquí baix. Adquirir aquest local i aquest local, perquè no sé si ho sabeu, però no som, l'Ajuntament no és propietari de la regidoria del districte 2. Això ens permetrà discutir si volem un centre cultural més gran, val? Si volem utilitzar-lo per albergar usos com el Josep abans plantejava.
Durant el Consell de Districte Extraordinari, el veïnat també ha denunciat la pressió dels allotjaments turístics i les residències d'estudiants a Coiblanc de Torrassa.
Des de l'Ajuntament se segueixen concedint llicències per a la construcció d'hotels i de residències d'estudiants. Llavors, no entenc com podeu conciliar la paraula esponjament amb la paraula construcció.
El turisme al barri no ajuda per res, al contrari, no fan barri. Són persones que venen a dormir, s'acaba la història i van a Barcelona. Serem el cul de Barcelona.
Una altra qüestió que preocupa el veïnat és la inseguretat i l'incivisme que asseguren existeix al barri, especialment en punts com la plaça Espanyola.
No hi ha seguretat, és nul·la, no hi ha policia. Què fem? Truquem al 112? El 112 va per prioritats, normalment. Aleshores, si tu truques perquè tens un veí que fa soroll o un bar que està fent soroll i està fent molèstia, no vindran.
Només en el que portem d'any 25 s'han aixecat al voltant de 200 actes només en el districte de Coiblanc-la-Torrassa en diversos establiments. Especialment alguns bars, que això també ens ha permès arribar al tancament d'alguns d'ells.
D'altra banda, l'equip de govern ha reconegut que hi ha un problema de neteja a Coiblanc-la-Torrassa, sobretot als espais de contenidors. En aquest sentit, asseguren que en els primers mesos de l'any que ve es començaran a notar els efectes de la nova contracta.
Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa ha estat la formació política que va demanar aquest Consell Extraordinari que es va allargar fins a les 11 de la nit. Els republicans lamenten que hagin hagut de forçar la celebració d'aquest Consell de Districte que ha tractat temes que interessen els veïns de Coiblanc-la-Torrassa. Critiquen també que l'equip de govern dificulti la participació ciutadana.
A l'últim Consell del Districte es va negar la paraula als veïns. Ja et dic que el mes de maig vaig demanar jo que s'incloguessin punts a l'hora del dia i m'ho van negar, i en general no hi ha una voluntat del govern per fer que la gent participi. No hi ha les entitats que estem presents aquí al Consell, sinó el veïnat del barri. Els molesta la participació i el que volen és no haver de donar explicacions. Venen aquí, expliquen grans temes de ciutat, nosaltres asseguts, aplaudim i després no hi ha una participació real.
El grup municipal del Partit Popular ha volgut donar veu a una queixa veïnal pel que fa al funcionament del telèfon de gestió d'emergència 112. Segons ha explicat avui en roda de premsa la portaveu popular Sònia Esplugues, des que el servei que unifica les trucades d'emergències a la ciutat va entrar en funcionament el passat mes d'abril, ha augmentat el temps de resposta, sobretot quan la trucada dita es fa per motius relacionats amb ordenances municipals i que, per tant, es consideren menys urgents.
Muchas de las veces los vecinos cuando llamaban se ponían en contacto con el teléfono de Guardia Urbana era para denunciar pues un problema de convivencia, un problema de incivismo o simplemente una urgencia, pero no una emergencia. Con lo cual ahora mismo cuando muchas veces se llama a este teléfono de 112, los mismos operadores del 112 responden o reprenden a los vecinos diciéndoles que no es una emergencia. Nosotros por eso pedimos que se recupere el teléfono de Guardia Urbana, el teléfono directo para que cualquier ciudadano de hospital pueda acceder al teléfono de la Guardia Urbana y evidentemente mantener el 112 pues para alertas de emergencia.
Desenes de persones es van concentrar ahir al vespre a pocs metres del metro de Santa Eulàlia, on fa una setmana un jove de 16 anys a l'Hospitalet va morir apunyalat. Els assistents van fer un homenatge a la víctima.
Amb la memòria del Dardín ben viva, desenes de persones s'han concentrat per recordar el jove hondureny de 16 anys assassinat a pocs metres del metro de Santa Eulàlia la setmana passada. En l'acte han reivindicat la bondat i la generositat del Dardín. Els familiars han insistit que l'adolescent no pertanyia a cap banda. La víctima estava a punt de començar batxillerat per dedicar-se a una enginyeria.
Y un carácter tan dulce, él era dulce, dulcísimo, exageradamente dulce, él tenía un cariño tan especial, era bien mimoso, cariñoso, muy respetuoso, era un niño tan agradable que no hay palabras para describirlo. Él no podía salir sin decir, mami, voy para tal lugar. Voy para tal lugar, vuelvo pronto. Y así era. Si él decía media hora se estaba. Una hora se estaba. Él nunca se marchó sin solo hice la calle, sin pedir permiso. Nunca, nunca.
El cop també ha arribat a Honduras, on la família del Dardín ha rebut la notícia amb desolació.
Siente uno como un balde de agua fría que le cae a uno de la noticia, nos ha caído demasiado, exageradamente, que es un golpe que no lo podemos describir, no lo podemos imaginar. Bueno, llegamos a casa, ya nos parece que nos habla. Bueno, para todo, ya sentimos como que anda ahí con nosotros, como que ya nos va a decir, bueno, ¿cómo está, mami?
Durant l'homenatge, organitzat per la comunitat de Sant Egidi, s'ha celebrat una pregària i s'ha llegit un manifest per la pau. L'ofrena floral ha tancat la trobada, on també han assistit companys de classe i professors de l'escola marista Sant Arrabell, on estudiava el desaparegut.
Va ser un fet que ens va trasbalsar, perquè és un fet de violència que no podem acceptar a la nostra ciutat ni al nostre barri, i vam decidir una miqueta fer algun acte de memòria i de record per ell, un nano de 16 anys que van agredir aquí al carrer. I bueno, davant de vegades de les presses, de la resignació, de la indiferència, no?, i del anar vivint, no?, i mentre a mi no em passi res, doncs vaig fent i no m'importa quasi el que passi al meu voltant, doncs no, posar un fre, posar aturar-nos, convocar i donar unes paraules de consol, d'humanitat.
Tot i que els dies passen, amics, companys i també veïns colpits per la notícia esperen encara el petit santuari improvisat enfront del metro. Allà es poden llegir dedicatòries i missatges al Dardín, a qui se li va truncar la vida la fatídica nit del 8 de setembre.
El pròxim 25 de setembre comencen els cursos de català per adults al Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet. S'oferiran cursos de tots els nivells. Avui estan obertes les inscripcions per als nivells inicial i bàsic 1.
El CNL de l'Hospitalet ha obert les inscripcions per als cursos de català de setembre a desembre. L'oferta de cursos per a aquest trimestre oferirà més de 1.500 places. Això representa un increment del 12% respecte al mateix període de l'any anterior. Les places es repartiran en 72 cursos a tots els nivells. Hi haurà oferta de cursos que van des del nivell inicial fins al superior. Enguany, a més, el calendari d'inscripció s'ha ampliat, fet que ha permès un procés més ordenat i distribuït per nivells i torns.
Aprendre català amb nosaltres és creixent i és sostingut, i així tot nosaltres, com que ho sabem, el que ens dediquem és a mirar d'això, de donar resposta, d'augmentar places, de reorganitzar els processos d'inscripció perquè cada vegada sigui una mica més digerible, més fàcil, més esponjat, i precisament per això hi ha hagut aquesta reorganització una mica del procés d'inscripció.
L'increment de l'oferta d'aquest trimestre ha permès també ampliar significativament la distribució de cursos en diversos barris de la ciutat. Concretament, s'ha ampliat l'oferta al barri de la Florida.
També hem tingut la sort de quadruplicar l'oferta a la Florida, donant resposta a les sol·licituds que rebíem, i hem passat de 3 cursos a 13, la qual cosa pensem que és molt i molt positiu per donar atenció a tota la ciutadania.
Els principals demandants d'aquest tipus de cursos són població nouvinguda que volen aprendre català per integrar-se i per trobar feina.
Porque me gusta aprender idiomas. En realidad en mi país tenemos 2 idiomas, que es el castellano y el guaraní. Y también he aprendido portugués y ahora quiero aprender catalán también.
Por el tema de que mis hijos también están estudiando y aquí en Cataluña utilizan este idioma y en el cual yo también para poder ayudarles y para yo también entender para cualquier reunión que tengamos.
Yo ya estoy más o menos integrada y ahora es por mejorar el idioma, porque tengo necesidad de mejorar el idioma, o sea, lo entiendo, pero quiero comunicarme.
Els cursos de català s'ofereixen en forma presencial i en línia, per tal de facilitar el procés d'aprenentatge, especialment per a les persones que comencen en els cursos de nivell inicial i bàsic, es prioritza l'oferta presencial.
Des del passat divendres, els alumnes de batxillerat i formació professional ja han començat les classes. L'Hospitalet compta amb 20 centres que imparteixen estudis d'FP. Ens hem apropat a l'Institut Pedraforca per veure com afronten el nou curs.
Els centres educatius de l'Hospitalet, com l'Institut Pedraforca, ja han començat les classes d'FP. El centre de Florida té més demanda de places enguany i fins i tot alguns alumnes encara estan pendents de matricular-se en una de les grans famílies que formen l'oferta educativa, la sanitària, la d'automoció i la d'imatge. Un dels motius d'aquest retard és el model d'inscripció a l'FP que es va posar en marxa l'any passat.
El procés de matrícula ha estat més tranquil que el curs passat, però el que et comentava, intentar de cada vegada que l'alumne comenci en el cicle més ajustat als seus interessos, això fa que el procés sigui una mica més complex i que llavors la matrícula es va tancant just en començar el curs, però afortunadament, al contrari de l'any passat, sembla que la majoria de l'alumnat s'incorporarà a l'inici de curs avui i no al llarg del mes de setembre.
Els cicles de la branca sanitària són els més sol·licitats de l'Institut. Un dels més atractius és el de cures auxiliars d'infermeria, que manté la tendència positiva dels últims anys.
M'agradaria primer començar des d'infermeria per així veure com va aquest sector i si m'agrada, doncs seguir com a metge.
He elegido este porque tengo unas amigas ya mayores y me dieron buenas referencias de este instituto que hicieron el mismo ciclo y dijeron que aquí era espectacular y que el centro era bueno.
Aquest curs al centre fa 50 anys i per celebrar-ho es faran activitats commemoratives i una excursió al Pedraforca.
L'alcalde David Quirós ha visitat l'Institut Can Vilomara avui pel començament del curs dels segles d'FP. Quirós ha entrat en algunes de les aules que ofereixen aquests estudis, com les d'educació infantil i treball social. Durant la visita, l'equip del centre ha destacat l'aposta per l'FP dual i la transformació digital a les aules. Juntament amb el regidor d'Educació, David Torres, Quirós ha animat els alumnes a seguir els estudis després de la secundària i apuntar-se a l'FP.
Encara hem de créixer més en places de cicles formatius, però és veritat que Vilomara més és un dels centres referents i, per tant, content de veure que pràcticament el 100% dels cicles i de les places que ofertaven estan cobertes. Per tant, jo crec que és important aquesta aposta per la formació tècnica, que també és molt necessària per després continuar creixent i pel projecte vital dels més joves de la ciutat.
A motiu de la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer, que se celebra el pròxim diumenge 21 de setembre, l'Hospital de Bellvitge ha organitzat aquest divendres una jornada sobre aquesta malaltia. En aquesta trobada es parlarà de ciència, innovació i atenció a les persones que pateixen Alzheimer. També es parlarà sobre la nova unitat de memòria que han creat a l'Hospital de Bellvitge per millorar l'atenció i la qualitat de vida dels pacients amb demència i els seus cuidadors.
Hem donat una volta a com visitar els pacients. Abans les visites es feien, primer passaven pel neuròleg i es recitava per fer les proves i a més. Ara actualment en un matí es veu tant el neuropsicòleg, el neuròleg, infermeria i en un futur treball social. El pacient sortirà amb un diagnòstic i estalviem tot el trasbals de la família que té, portar el familiar amunt, portar el familiar avall.
Ecocolada, l'Associació Cultura 13 i l'Hort de l'Arissó han estat els tres projectes guanyadors dels Premis Rosita que atorga la col·lectiva, l'Ateneu Cooperatiu de l'Hospitalet. L'entrega de guardons va tenir lloc ahir la tarda a la llibreria Llavors.
Els Premis Rosita, impulsats per la col·lectiva, arriben a la seva quarta edició amb el mateix esperit inicial, ajuda a impulsar projectes cooperatius a l'Hospitalet. Un bon exemple d'això és Ecocolada, el projecte d'una bugaderia ecològica que el José Andrés i la Dània obriran al carrer Martí Julià Collblanc d'aquí a unes setmanes. Sense els 3.000 euros del premi, el somni d'obrir una bugaderia ecològica amb servei per mascotes inclòs s'hauria esvaït.
Al ser com novatos en este proyecto, pues al final surgen errores que no contabas con ellos, pero al tener este ingreso, pues realmente nos ha sacado de apretones.
Sería una lavadora específica solamente para animales y con jabón también, más amigable con el tema de la piel de los animales.
Amb una llarga trajectòria a la ciutat i concretament al barri de Santa Eulàlia, l'associació Cultura 13 ha rebut un altre dels premis. Fa 36 anys que ajuden a la integració de les persones nouvingudes amb cursos d'alfabetització, de català, empoderament femení o aules d'acollida d'estiu a infants i joves. Ara volen convertir-se en una cooperativa i estendre la seva activitat.
El tema tant econòmic com el tema tècnic, doncs el funcionament d'una cooperativa és més semblant al que nosaltres creiem i fem i lluitem per defensar. No?
Però ara de mica en mica ens estem ampliant encara més i sortim ja de la zona que és Hospitalet per a tocar altres municipis.
Sí, fins i tot altres municipis. Sí.
També volen transformar-se en cooperativa els impulsors de l'Hort de l'Arissó. En Sumana Coné treballa una granja agrícola que col·labora amb la cooperativa hospitalenca Keras Buti i creu que amb el nou projecte cooperatiu podran arribar més gent amb la seva àmplia varietat d'hortalisses des del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Espinaca, bleda, todo esto, verduras y brócoli, coliflor y pastanaga. Y bueno, a veces plantamos 50 variedades de cosas que no son diferentes. Hacemos tomate casi 4 variedades, pero variedad antigua. Y si lo comes, flipas.
A més del suport econòmic, els tres guardonats també rebran un assessorament tècnic personalitzat per part de la col·lectiva, que els guiaran al nou camí que els espera per crear una cooperativa.
Manel Serrano és el representant de l'Hospitalet al Campionat Nacional de Poetry Slam, que se celebra a partir d'aquest dijous i fins dissabte a Lleida. Aquest hospitalenc s'ha estrenat aquest any en el món del Poetry Slam i ho ha fet com a campió de la Lliga Regular a la ciutat. El campió del món d'Slam, el 2020, l'hospitalenc Dani Orbiz, serà l'encarregat de presentar una de les semifinals del campionat. L'Hospitalet Bellesport afronta una nova temporada a la segona divisió B masculina de futbol sala. El conjunt hospitalenc, com cada any, no renuncia a res.
Molts canvis a l'Hospitalet Bellesport d'enguany, començant per la banqueta, liderada ara per José Ibáñez, i també a la plantilla, amb una renovació quasi total dels jugadors. A les darreres temporades, el conjunt hospitalenc sempre ha fregat la zona de playoff d'ascens, però aquest any, amb un equip pràcticament nou, volen anar pas a pas i no parlar d'objectius concrets.
Yo es lo que digo, yo creo que como objetivo no nos tenemos que marcar nada, pero como ambición nos tenemos que marcar todo, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar cada partido como si fuera el último. Yo creo que el equipo hoy lo ha demostrado, que nos vamos a tomar este tipo de los partidos de vida o muerte y a partir de ahí intentar sumar los máximos puntos posibles, estar lo más arriba posible. Yo creo que tenemos una piña desde el día 18 de agosto que estamos trabajando. Hemos hecho muy buen equipo y yo creo que van a sufrir, vamos todos a una y yo creo que eso es un plus, ¿no?, a la hora de jugar este tipo de partidos, ¿no?
En total, han estat 7 els fitxatges de l'Hospitalet Bellesport, als quals cal afegir 5 jugadors que promocionen des del juvenil. Entre els pocs que continuen de temporada passada, el capità, Iván Reyes.
Aspirar a lo máximo que podamos. O sea, al final, depende de lo que compitamos, pues depende de los resultados, se irá diciendo hacia una zona o hacia otra. Ya depende de los resultados que vayamos teniendo. Esperemos que siempre mirando hacia arriba, pero poco a poco. Hacía tiempo que no estaba tan a gusto en un grupo. Hemos hecho una piña, para ser un equipo nuevo, hemos hecho una piña espectacular. Nos llevamos todo muy bien. Y bueno, yo como capitán, pues nada, intentar ayudar a los más jóvenes también e intentar sumar lo máximo que sea entre todos.
La Lliga serà la competició principal, però aquest any l'Hospitalet Bellesport disputarà 2 títols més. La Copa Catalunya, sempre atractiva, i sobretot la Copa del Rei, que comença aquest mateix dijous. El conjunt de José Ibáñez visitarà el camp del Rubí a 9:45 del vespre.
I en la informació esportiva ho deixem aquí, abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Ja està en marxa la nova regidoria municipal del districte 45è a la segona planta del Mercat de la Florida, on s'estan instal·lant els diferents espais de l'equipament Florida 6.0. Des d'avui també han entrat en funcionament en aquest espai una nova seu de la UAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Els projectes pendents al barri de Collblanc-la-Torrassa, la seguretat i la neteja han centrat el Consell Extraordinari del Districte Segon. Va tenir lloc ahir a la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural Collblanc-la-Torrassa. Desenes de persones es van concentrar ahir al vespre a pocs metres del metro de Santa Eulàlia, on fa una setmana el Darling, un jove de 16 anys a l'Hospitalet, va morir apunyalat. Durant l'homenatge organitzat per la comunitat de Sant Egidi, es va llegir un manifest per la pau. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.